Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ahir vam saber, tot i que ja sospitàvem que aquest no actuaria sense el vistiplau de l'altre, vam saber que a Espanya hi ha un altre gran piròman. De fet, si no fos perquè és un home, gairebé es pot dir que va sortir la fallera major, encendre la mascletà. Amb 890 ferits, 2.200.000 persones votant, més una estimació de més de 700.000 paperetes robades per la policia, i una vaga general de centenars de milers de persones als carrers per protestar per la cacera de la policia del passat dia 1 i un país aturat, el segon piròman, el senyor Muy Preparado, el senyor que se suposa que també representa a tota aquesta gent a la que la policia va hostiar tot el diumenge, no ha tingut millor idea que sortir al nodo i dir això.
Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Doncs el famós article 155, el fantasma aquest amb el que amenacen, deia, l'article 155 de la Constitució espanyola explicita que es podran adoptar les medidas necessàries per a obligar a aquella, en referència a la comunitat autònoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. És a dir, ahir, el piròman 2, el Preparado, va legitimar el govern central perquè apliqui aquest article. I el que és més trist de tot és que no va esmentar ni una sola vegada, ni una sola vegada, les víctimes de la cacera del diumenge. No va fer ni una sola crida a la calma, ni una sola crida al diàleg, i per si fos poc, el quadre que el tenia al darrere sembla que semblava sostenir una porra. A més, crec que és el quadre de Carlos III que efectivament sosté una porra, però vaja, no ho podria assegurar. Total, que si ja sospitàvem que la monarquia espanyola serveix de més aviat poc, més enllà de fer acords de venda d'armament amb Aràbia Saudita, ara sabem que el que és titella del govern espanyol, el qual li ha copiat l'argumentari per fer un discurs amb el que ha evidenciat que es pot ser el més preparado i al mateix temps el més inútil a l'hora de representar la totalitat dels seus, i obro cometes, súbdits. A més de marxar, potser ja va ser hora que la ciutat de Girona comenci a declarar-lo persona non grata, ciutat de la que, recordem, el Preparado encara n'és príncep. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps. Martí,
bon dia. Avui comença la jornada amb cel mig ennuvolat i a mesura que avanci el dia s'aniran trencant aquestes nuvolades. Temperatures que es mouren entre els 18 i els 22 graus. I dijous amb temperatures més altes i domini de l'ambient assolellat.
I amb en Dani Cortés. Dani, bon dia. Perdona, Dani, que no teníem el canal tancat. Hola, deia. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
Ara, amb en Dani repassem els titulars de la jornada d'avui. Milers de persones s'han manifestat a la Bisbal d'Empordà aquest dimarts al vespre com a mostra de rebuig a la violència policial del passat diumenge. Un recorregut pels col·legis electorals i amb una gran pancarta en mans dels bombers amb el lema «Violència és igual a impotència».
Al matí va haver-hi concentracions de protesta a altres poblacions, com ara Palafrugell, Torroella o Sant Feliu de Guíxols, entre altres. Al Baix Empordà, un altre dels punts més emotius ha estat la tallada, que diumenge va patir les càrregues de la Guàrdia Civil.
I en una jornada d'aturada general d'aquest dimarts, al Baix Empordà, els activistes han tallat les principals vies de comunicació, la C31 a Palamós, les rotondes de Volpellà, Pals i Corçà, o el pont de Torroella i la carretera de Santa Cristina han estat alguns dels punts de la mobilització.
de regidora del Partit Popular a Palamós, Vanessa Mañic, deixa el partit de resultes de l'actuació policial de diumenge. Mañic diu a Ràdio Capital que no pot defensar la violència que va haver-hi contra les persones que volien votar.
Les policies locals del Baix Empordà condemnen les càrregues de policia i la Guàrdia Civil als col·legis electorals. Han expressat la condemna a través de l'Associació de Caps de Policia Local de Municipis de les Comarques de Girona.
La Comissió d'Urbanisme de Girona decideix avui si es farà l'estació d'autobusos de la Bisbal. Decideix demà. A l'últim ple de l'Ajuntament es va haver de modificar alguns dels requeriments relacionats amb l'abast dels terrenys, els convenis de cessió o la regulació i els paràmetres urbanístics. La comissió li podria donar demà llum verda.
I Begur presenta el Pla Local de Joventut fins al 2020. L'objectiu és millorar l'èxit escolar dels joves del municipi i evitar el seu èxode a municipis veïns. Aborda temes com educació, cultura, esports i lleure, mercat laboral, habitatge i participació. I tot això us ho explicarem avui, que a més entrevistarem en Genís Bou, que és el líder de la banda bisbalenca de Gramophone All Stars, David.
Aquest grup de la Bisbal està en plena gira de presentació del nou disc Maraca Sul, un treball que arriba després de l'aclamat Jazzmaica.
Dèiem, tot això us ho explicarem avui. Comencem, entrem en matèria. Com no pot ser d'una altra manera, parlem de les conseqüències que va tenir l'aturada general, l'aturada de país que es va portar a terme ahir a tot Catalunya.
Supermatí.
Aquest és el crit que es va poder sentir ahir en diferents punts de la comarca amb motiu de l'aturada general. 20.000 persones, segons dades dels Mossos i de la policia local, es van unir al vespre a la manifestació a la Bisbal d'Empordà contra les càrregues de la Guàrdia Civil. Es van congregar a la plaça de l'Ajuntament i van fer un recorregut pels col·legis electorals per portar flors. Els bombers van portar la pancarta que deia «Violència és igual a impotència». David Parreño.
A Palafrugell, la manifestació va congregar 4.000 persones, segons fons municipals. Representants de diferents entitats veïnals i institucions culturals van portar la pancarta en defensa dels drets i de les llibertats. Van sortir des de la plaça Mil·lenari i van recórrer tot el carrer Torre Jonama fins a arribar a la plaça Can Màrio.
Sant Feliu de Guíxols es va omplir amb més de 3.000 persones a la manifestació. No recorden una manifestació tan concorreguda en tota la història del municipi. El lema era «Per la dignitat». Aquest és l'ambient que sonava a Sant Feliu de Guíxols. I a les 11 del matí van sortir des de la plaça Salvador Espriu i van recórrer tots els col·legis electorals. La protesta va acabar a la plaça del Mercat de Sant Feliu.
També va ser molt emotiva la jornada a la Tallada, el poble que va patir la càrrega de la Guàrdia Civil. Els veïns van sortir al carrer aplaudint el pas dels tractors que anaven a bloquejar les carreteres. A més, hi va haver concentracions a altres punts, com a la plaça de la Vila de Torroella i a la plaça de l'Església de l'Estartit. A radiocapital.cat podeu trobar un recull de les millors imatges d'aquestes protestes històriques.
I des de primera hora del matí, diversos activistes van tallar les principals vies de comunicació del Baix Empordà. També van poder veure alguns piquets davant de supermercats que havien obert. Cridaven «Som els teus clients i volem que tanquis».
Som els teus clients, volem que tanquis.
Des de primera hora del matí, diversos activistes van tallar, dèiem, aquestes principals vies de comunicació. Us explicàvem concretament al pont de Torroella i a la carretera de Santa Cristina s'hi van congregar tractors i vehicles per aturar el pas.
Aquest era el soroll dels tractors que bloquejaven les carreteres. Diverses persones també van tallar la C31 a Palamós. A més, es van tallar els accessos a les rotondes de Vulpellac i Corçà.
Déu-n'hi-do, doncs aquest és el resum de la radiografia del que va passar ahir a la nostra comarca en aquesta aturada de país. Però és que ahir al matí parlàvem amb el sindicat UGT a les comarques de Girona. Sindicat que es va unir a l'aturada com a mobilització, però no com a vaga. Xavier Casas, secretari general de l'UGT a les comarques gironines, va aclarir ahir al supermatí de Ràdio Capital la postura dels sindicats majoritaris durant la jornada d'ahir dimarts, Dani.
Segons Casas, s'acomptava en l'aturada de país, però no la vaga general. L'aturada de país estava convocada per la taula per la democràcia, que uneix sindicats, associacions i entitats.
La diferència és una diferència, què li diria jo? Coincidim amb l'efecte, que és la mobilització. La diferència és que l'aturada no la fem contra una empresa o una indústria concreta o una llei, una norma laboral nova que hagi sortit, amb la que estem en disconformitat.
I afegia que no es desvinculaven de la mobilització.
I de desvinculació cap ni una. Nosaltres estem a primera línia, que és on ens toca ser, i ja li dic que en aquest moment estem així, en relació al tema que deia vostè, de que s'està pactant amb cada empresa. Miri, és que a vegades fins i tot en aquest cas l'empresari ho posarà fàcil.
De totes maneres, va demanar no centrar-se en el nom que es posava a la mobilització.
I el matí d'ahir, al respecte d'aquesta vaga i al respecte de les conseqüències de l'1 d'octubre, va tenir altres protagonistes. Vam parlar amb la fins ara regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Palamós, la Vanessa Mañic. Mañic va deixar el partit i ara és regidora no adscrita.
Ens va explicar que la càrrega policial de diumenge ha passat a Catalunya i la manera en què ho han tractat els seus companys de partit han estat la gota que ha fet vessar el got.
Jo l'Enric Millo el conec personalment i em sap molt de greu tot el que ha passat, perquè no sé si és que encara estic en xoc i imagino que com tothom, i no me'n sé venir de res del que ha passat. No me'n sé venir, no m'ho puc explicar.
Mañic també ha explicat.
Em costa de creure tot això.
Mañic també ha explicat que, tot i no haver estat mai independentista, les imatges de diumenge li han fet qüestionar moltes coses.
I sortim de l'àmbit més estrictament local, de l'àmbit comarcal, anem a un àmbit més general, perquè la jornada també ens ha deixat una altra imatge ben simbòlica al Baix Empordà. Un grup de veïns de la Pera, hem anunciat que saltàvem d'àmbit, però no, continuem aquí, eh? Un grup de veïns de la Pera va representar el missatge SOS Democracy, gravat des d'un dron per denunciar les càrregues de la policia espanyola.
És una idea que van gravar ahir durant l'aturada general. Recordem que el poble de la Pera també es va mobilitzar abans del referèndum. Una cinquantena de persones van passar ahir la nit a l'escola del poble perquè era un punt de votació. El vídeo del missatge SOS Democracy el podeu recuperar al nostre web radiocapital.cat.
I l'Associació de Caps de Policia de Local de Municipis de les Comarques Gironines, on estan agrupats cossos com els de Platja d'Aro i Sant Feliu, han condemnat les càrregues a les portes dels col·legis electorals aquest diumenge 1 d'octubre. A la demarcació, l'ús de la violència per part de la policia estatal i la Guàrdia Civil va fer 250 ferits.
En un comunicat, els caps de les policies locals se solidaritzen amb les víctimes i asseguren que les càrregues van ser desmesurades, ja que no complien amb els principis bàsics que han de regir en qualsevol actuació policial. Entre els comandaments que subscriuen al comunicat hi ha els caps de policies local de Girona, Figueres, Olot, Salt o Caldes de Malavella. Qui també ha condemnat la violència de la policia espanyola ha estat el bisbat de Girona. En un comunicat assegura que la resistència no es resol amb violència, sinó amb un diàleg sincer i passiu.
I ara sí, saltem d'àmbit. Anem a la resta del país, perquè centenars de milers de persones van sortir al carrer en una mobilització massiva que va paralitzar el territori. Una jornada de manifestacions que va començar des de primera hora del matí per denunciar la violència de l'estat espanyol durant l'1 d'octubre al Balejide.
La Guàrdia Urbana ha xifrat en 700.000 persones la manifestació que es va viure ahir a la tarda a Barcelona. La concentració convocada per Taula per la Democràcia va desbordar la plaça Universitat. D'altra banda, Girona va viure la mobilització més gran mai viscuda, on 60.000 persones van estar al centre de la ciutat. Quan la capçalera va passar per davant de la subdelegació del govern espanyol, es va guardar silenci en senyal de dol i pocs metres més enllà van esclatar aplaudiments quan van arribar a les portes de l'escola Bruguera, una de les seus electorals, on hi va haver càrregues l'1 d'octubre. A Lleida i Tarragona també es van viure mobilitzacions històriques organitzades per Taula per la Democràcia i els sindicats majoritaris. Tractors, marxes silencioses i ovacions als cossos de bombers van ser algunes de les mostres que es van poder viure a Catalunya.
I el rei acusa la Generalitat de fracturar la societat catalana i d'intentar apropiar-se de les institucions de Catalunya. En el discurs, el monarca creu que la situació és d'extrema gravetat i que és necessari que els poders de l'Estat assegurin l'ordre constitucional.
En aquest sentit, ha acusat determinades autoritats de Catalunya d'estar incomplint de manera conscient i deliberada la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.
Segons el monarca, aquestes autoritats s'han situat totalment al marge del dret i la democràcia i han pretès trencar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional.
Inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
La segona part del discurs ha anat dirigida a la resta d'espanyols, que ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, confiança i esperança. Felip VI ha volgut acabar destacant el ferm compromís de la corona amb la Constitució i la democràcia i la unitat d'Espanya.
Sí, Déu-n'hi-do, un gran garant de la igualtat de dret de totes les persones que viuen al territori del qual ell és el rei. Molt democràticament escollit, per cert. Els observadors internacionals veuen la violència policial de l'1 d'octubre fora de lloc a les democràcies consolidades. A l'informe preliminar dels experts del Centre Estratègic de la Haia condemnen l'actuació policial i destaquen la determinació dels catalans per votar.
En el seu informe preliminar sobre la votació, els experts del Centre Estratègic de l'Haia condemnen fermament la violència que va ferir centenars de persones i que es va poder veure àmpliament a la premsa internacional. En el text remarquen el tancament de webs, la cerca i confiscació del material electoral o l'intent d'agafar el control dels Mossos per part del Ministeri d'Interior. Afirmen també que, malgrat les circumstàncies adverses, es va fer tot el possible per permetre votar.
Hi ha un quart i 2 minuts de nou per tancar aquest capítol. És el moment de posar-hi un comentari d'opinió. Comentari que ens arriba... Anava a parlar de la ploma, però em sembla una imatge molt bonica per romàntica, però alhora obsoleta. Un comentari que ens arriba de la mà del teclat d'ordinador del periodista bacorenc Pere Carreras.
Els qui em coneixeu sabeu que no sóc massa futbolero. Poques vegades em veureu en algun camp i si miro algun partit a la tele serà alguna final, més que res per l'ambient de cervesa i d'amics. Fins i tot diré que de ben petit els meus pares em van portar com a gran regal a presenciar un partit al Camp Nou. Jugava un Barça-Les Palmes. D'aquell partit en recordo ben poca cosa, sé que era el novembre del 85, on el Barça va quedar 3-1, com dic, contra Les Palmes. Em vaig avorrir tant que vaig passar-me tot el partit llegint un Mortadelo i Filemón. Pels espectadors devia ser l'atracció del Camp Nou, tothom mirant el partit, i jo, un xaval de pocs anyets, amb un còmic dins de l'estadi. Com us podeu imaginar, els meus pares ja no hi van portar mai més. Ara, amb 44 anys, segueixo sent poc futbolero, però es dona el cas que aquest mateix diumenge, aquest que hem passat, s'ha tornat a jugar un Barça a Les Palmes que per mi ha tingut el mateix valor esportiu que l'altra vegada, és a dir, 0. I no pel partit en si mateix, ni pels punts aconseguits, ni per disputar-se a porta tancada, sinó per les circumstàncies que es vivien fora del Camp Nou. Aquest diumenge no em caldria portar cap Mortadelo. Hi havia, just a fora, una història real, trista i propera, amb la gent dels nostres pobles que n'exercien el protagonisme. Una història de pagesos, de bombers, de mestres, d'amics, de dones, d'homes, de famílies i de gent gran. Era el xoc entre cares il·lusionades que contrastava amb les cares sense rostre ocultades pels cascos. I entremig d'aquesta situació, les paraules universals de Gerard Piqué, gran, immens Gerard Piqué, sobre el que passava aquí, que li van sortir emocionades, trencades pel plor però sinceres. Piqué va explicar al món bona part del que ha estat aquest diumenge. Qui deia que els futbolistes no sabien parlar? Encara queda lliga. Desitgem sort.
El comentari d'en Pere Carreras, que com sempre podeu tornar a escoltar les vegades que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
És un quart i cinc de nou, ara tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí, a Ràdio Capital.
Gerard Tascatx, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Begú presenta el Pla Local de Joventut vigent fins al 2020. Està dividit en tres grans àmbits d'actuació: l'educació, cultura, esports i lleure, per una banda, les oportunitats laborals pels joves i, finalment, les diferents oportunitats d'accés a l'habitatge, a l'autonomia personal i a la participació. Des de l'Ajuntament de Begú es vol millorar l'èxit escolar dels joves del municipi. Volen crear una oferta formativa al poble suficient per reduir l'èxode dels joves a municipis veïns, Gerard.
Per tal de fer-ho, faran les següents activitats, com crear diferents activitats extraescolars per tal d'incloure-les a l'agenda jove, crear una comissió per aconseguir la implantació de l'ESO al municipi o crear un punt d'informació juvenil per donar assessorament en orientació acadèmica als estudiants. També volen redactar un projecte per posar en marxa un pla formatiu ocupacional a Begú i una elaboració d'un pla amb tallers lúdics formatius, cursos o conferències i xerrades adreçades als joves.
I l'oferta cultural també es vol potenciar entre els joves per tal que desenvolupin les seves capacitats creatives, Gerard.
Es crearan descomptes en les activitats culturals que es fan al municipi, com el Festival de Cinema de Begú o el Festival de Música. També es vol crear un espai per permetre desenvolupar projectes culturals i artístics als joves creadors del municipi i, finalment, es realitzarà un pla per impuls i la difusió del treball dels joves creadors a la sala d'exposicions municipal.
I el lleure al municipi de Begú també és un altre dels àmbits que el consistori municipal vol impulsar entre el jovent. Per tal de fer-ho, al Pla Local de Joventut s'han esmentat diverses accions.
S'organitzarà un programa de sortides per joves a preus econòmics, com poden ser anades a PortAventura o sortides a esquiar. També es vol promoure l'organització d'una festa jove dins dels programes de la Festa Major del poble i s'espera que també hi hagi una prova lúdica esportiva popular. També volen encabir el projecte Festa Busana en l'àmbit del lleure al municipi de Begú.
I un altre dels problemes que tenen els joves són les oportunitats laborals. La intenció de l'Ajuntament és facilitar l'accés de les persones més joves a aquest món laboral.
La intenció és realitzar un programa d'emprenedoria lligat a la diversificació econòmica per tal de reduir la dependència laboral del sector turístic. També s'espera fer un programa de tallers i píndoles formatives relacionades amb la facilitació de la incorporació dels joves al món laboral.
I un altre objectiu de l'Ajuntament de Begú són les oportunitats d'accés a l'habitatge dels joves del poble. Amb la mateixa intenció que en l'àmbit educatiu, la seva idea és evitar l'èxode de joves a altres poblacions. Per tal d'evitar-ho, han de fer diferents accions.
S'espera elaborar un pla d'habitatge jove pels ciutadans que vulguin emancipar-se ho puguin fer dins del municipi de Begú. També es vol elaborar un estudi sobre les necessitats de mobilitat que tenen els joves per tal de realitzar les seves activitats escolars i professionals.
I un dels àmbits de l'Ajuntament que es vol potenciar entre els joves és la participació. L'interès que té el consistori és que els més joves participin en les fases vinculades amb la vida municipal amb diferents accions.
Aquestes accions inclourien un projecte Food Track Begú 2017, un programa de corresponsals de l'àrea de joventut i la realització d'un pla de comunicació de l'espai jove que inclouria web i xarxes socials. També s'espera posar en marxa un viver de projectes dins de l'espai jove per tal de permetre donar suport i eines a aquells projectes que els joves vulguin emprendre.
Tenim més temes a tractar quan falten 6 minuts per 2:15. La Comissió d'Urbanisme de Girona decideix demà si es farà l'estació d'autobusos de la Bisbal. A l'últim ple de l'Ajuntament es van haver de modificar alguns requeriments que va fer la mateixa comissió i demà diran si finalment donen llum verda o no a Eugènia Güell.
En concret, la comissió va dir que el pla especial abastava terrenys més enllà dels pròpiament destinats per als equipaments. També va demanar que s'exposessin a públic els convenis de cessió amb els propietaris dels terrenys i que es modifiqués la regulació, la normativa i els paràmetres urbanístics. La nova estació serà a prop del CAP en forma lineal cap a la carretera de Cruïlles. Es preveu que estigui habilitada per a 4 autobusos i una fila d'aparcament de vehicles dels usuaris, 2 vials laterals per l'entrada i sortida dels autobusos. Es preveu que la Generalitat liciti a finals d'any la construcció de l'estació i que al setembre del 2018 ja es pugui inaugurar.
Més històries... Palamós estrena aquesta setmana la concessió a l'empresa GBI Serveis del servei de recollida porta a porta comercial. El servei, per recollir paper, cartró i vidre dels comerços, el prestava fins ara el Consell Comarcal David Perrenyó.
L'Ajuntament de Palamós creu que és més adient subcontractar directament una empresa, tenint en compte el teixit comercial del municipi. A més, el consistori pretén evitar cartrons a la via pública. El regidor de Medi Ambient, Xavier Lloberes, explica que valoren instal·lar una mena de recipients pels cartrons.
Segurament es farà per zones, en alguna zona de Palamós fins i tot se'ls deixarà unes gàbies blaves perquè puguin acumular els cartrons allà, i en altres simplement el que es farà serà que es vagin a buscar els cartrons ben plegats a dintre del mateix establiment.
Amb aquesta concessió, l'Ajuntament també s'assegura poder tenir accés directe amb l'empresa als caps de setmana. El servei havia rebut crítiques pel vehicle de grans dimensions que causava embussos i queixes entre els veïns.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem en Genís Bou. Genís Bou, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En Genís és el responsable, el líder, el director musical dels bisbalencs de Gramofon All Stars Big Band, que són en plena gira de presentació del seu nou disc Maraca Soul. Aquest treball arriba després de l'aclamat Jazz Mike el 2014, que els va permetre fer una 60ena de concerts arreu del país. Toni Selles.
En Maraca Soul, el grup obre el ventall amb la mirada posada sobre altres illes del Carib. Ritmes com el bugalú o el calipso s'afegeixen a la seva fórmula habitual, amb soul, jazz i funk barrejats amb els ritmes jamaicans, l'esca i els arranjaments de les big bands. Sota la direcció musical de Genís Bou, de Gramofon All Stars compta amb alguns dels joves talents de l'escena jazzística catalana, com Lluc Casares, Vic Moliner o Adrià Plana, i les veus de Judith Nederman, Cathy Sey i Yolanda Sey.
Genís, dic felicitats d'entrada pel naixement d'aquest nou disc.
Moltes gràcies.
Escolta, com afronteu un nou projecte després de l'èxit del Jazz Maica?
Doncs mira, és una mica... jo m'ho plantejava com el, diguéssim, com el disc d'intentar consolidar una mica el projecte, perquè és un projecte difícil de moure, difícil de tenir així, per repetir-me, consolidat, diguéssim, uh-huh. I una mica el gran repte que tenim a davant, doncs és això, que el Jazz Mike no sigui només una cosa que va passar una vegada, sinó que el grup d'alguna manera doncs, es pugui consolidar i puguem seguir treballant en aquest format i presentant aquesta música.
Quin és el feedback inicial que heu tingut després de la sortida del disc, ara fa pocs dies?
Doncs és molt bo, la veritat és que els concerts que hem començat a fer aquest setembre, que han sigut 4, el quart es va haver de suspendre per pluja, però els 3 primers han anat ha anat molt bé i la veritat és que molt contents amb la resposta de la gent. Sí que és veritat també que a nivell de promoció doncs són uns dies una mica estranys per estar parlant d'un disc, sí. però bueno, estem intentant en la mesura del possible doncs fer-ho i bé, molt contents per ara amb com la gent l'està rebent i com els concerts han funcionat.
De fet, nosaltres he de dir que a l'hora de planificar aquesta entrevista ens debatíem entre si programar-la un dia com avui, que venim d'aquesta jornada feixuga d'ahir i venim sobretot d'aquella jornada lamentable el diumenge, però vam arribar a la conclusió que és que necessitem coses que també ens facin que ens facin parar un moment la ment i que ens facin pensar en altres coses, perquè l'ambient així en general i també en cercles més particulars sembla que estigui així com una mica tens tot plegat i la gent està una mica de baixón, i dèiem, escolta, doncs davant de tot això, que hi hagi petits oasis per abstreure'ns una mica, i la cultura i la música en aquest cas em sembla una de les millors opcions. Genís, et volia preguntar, vosaltres sou una big band, no sé si aquesta comparació és vàlida i me la compres, però sou els hereus d'aquelles grans orquestes que estàvem acostumats a veure en sales de ball i en festes majors?
Potser sí, pot ser que ho siguem. En tot cas no ho som potser d'una manera molt deliberada, és a dir, la intenció del projecte no va ser quan va néixer agafar una mica aquest relleu, però pot ser que indirectament l'haguem agafat. Nosaltres més aviat estàvem inspirats en bandes que havien fet això, com per exemple hi ha un referent molt clar que són els londinencs de Jamaica, que també és una gent de Londres que van gravar un disc molt, molt reconegut en Big Band, també tocant una mica el que fem nosaltres, i va ser una mica doncs, inspirats per aquests grups o pels New York Jazz Ensemble, que gent que estava ja portava temps fusionant els llenguatges del jazz i la música moderna doncs, amb la música jamaicana, i vam agafar una mica aquest relleu o vam intentar seguir una mica aquesta estela, per dir-ho així. El que passa és que sí que és evident que, clar, que igual també, sense adonar-nos-en, també doncs, hi havia tot aquest llegat que s'ha viscut abans aquí a casa nostra.
A mi, com a formació i com a tipus de sonoritat, he de dir que, més enllà de l'estil, dels ritmes que porteu a l'escenari, però com a sonoritat em recordeu molt a la caravana d'en Xavier Cugat.
Sí. Ja dic, pot ser que sigui una influència, com si haguéssim una mica indirecta. Per exemple, jo la música en Xavier Cugat l'he conegut ara bastant tard, quasi com aquell qui diu, després d'haver fundat el projecte. Hi he anat a petar, diguéssim, no? Però sí, pot ser perfectament que sigui així.
Escolta, aquest és el no sé si dir-ne el segon disc de la segona era dels Gramophone All Stars, però vosaltres...
Sí, és una mica
sí, vosaltres ja vau néixer el 2008, i aquest és, si no m'equivoco, el quart àlbum, el quart o el cinquè àlbum? Ara no,
el cinquè.
Escolta, explica'ns una mica sobre la trajectòria de com vau néixer i quin... deies abans, tocàvem més l'ska i el reggae, suposo que és d'aquesta herència de quan tu i jo érem adolescents, perquè em sembla que estem en una edat similar, que per aquí, aquesta zona de la Bisbal, es portava molt l'ska. Però explica'ns una mica l'evolució i com heu anat a petar a fer un disc de música soul amb ritmes caribenys.
Doncs mira, nosaltres veníem això, molt, com has dit tu molt bé, molts venien de tocar en grups potser una mica més amateurs i així més, diguéssim, el típic grup juvenil que quan tens 16 anys montes amb els col·legues i que tocaven, doncs, jo què sé, doncs, tocaven versions de català, de Doctor Calypso, de Comando Moriles, que és el referent aquest.
Anava a parlar de Comando Moriles, sí.
Sí, no n'havíem arribat a tocar mai cap, però jo ja sí, o sigui, era un autèntic devot seu i anàvem a tots els concerts amb els meus amics i era una cosa increïble. Però, bueno, llavors amb tot això doncs, també es va donar el moment aquest de que vam alguns començar a agafar-nos més professionalment a la música, vam començar a estudiar jazz i llavors va ser com va néixer el grup, una mica d'aquesta intenció d'anar una mica més lluny i d'agafar i ajuntar aquests llenguatges que estàvem coneguent com a músics que es començaven a agafar això de la música d'una manera més professional en aquest sentit. I el grup això va néixer el 2008, vam anar fent i vam anar publicant discos fins al 2014, que ja, bueno, hi havia hagut sempre, o jo sempre els deia així una mica en conya, que algun dia faríem la Big Band, i el 2014 doncs, va poder agafar forma per fi, i la veritat és que va ser ben bé un punt d'inflexió. Un grup que acostumàvem a fer, doncs, jo què sé, 10 concerts a l'any, de cop van fer 30. Mm-hmm. Van fer en dos anys, això que deies tu, aquests 60 concerts que van fer amb la gira. Llavors, doncs, va ser un... Bueno, els del grup, els que portàvem tota la vida en el grup, que havien picat molta pedra i ens havien fet un far d'anar a tocar llocs amb poca gent i tal, i de cop, doncs, hòstia, el canvi va ser molt, molt heavy.
Quanta gent quedeu de la primera formació?
Quedem tots.
Ah, quedeu tots, molt bé.
Sí, bueno, no t'ho dic bé, perquè, o sigui, el primer guitarrista que teníem, en Jordi Casasús, és membre també de la iaia, i quan la iaia va començar a tenir tant d'èxit i a funcionar tant, també va haver de deixar el grup perquè no podia estar tot arreu. I llavors va entrar l'Adrià Plana, però això ja va ser abans de la Big Band, llavors això va ser el 2012.
Val.
I la Judit també va ser, la que és la cantant, de fet va entrar un any... No va entrar el 2008, sinó que va entrar el 2009, el primer any, i van haver dos persones que van estar de cantants, i fins que no va entrar ella, que no van tenir la cantant definitiva, diguéssim. I però des d'aleshores estem els mateixos, sí.
Escolta, deixem que soni una mica com sona aquest Maracasol, si et sembla.
Vinga, endavant.
M'encanta com comença aquest Jamaica Farewell. M'encanta. Escolta, segur, hi ha bandes que fan concerts i a les que els hi costa molt traslladar a l'escenari l'esperit del disc, o bé perquè tinguin molta orquestació, o bé perquè és molt electrònic, o bé pels motius que sigui, vaja. Vosaltres em fa l'efecte que sou el contrari, que feu un disc molt sòlid, molt compacte, però quan ho porteu a l'escenari això explota cap amunt d'una manera brutal.
Sí, totalment. És ben bé així per dues qüestions, perquè d'entrada, quan nosaltres gravem, una mica el que fem és gravar la música. Hi ha molts grups, diguéssim, que arriben a l'estudi amb una cançó i la cançó un cop a l'estudi pren forma. Nosaltres és al revés. Quan la cançó ja la tenim, diguéssim, acabadíssima, és quan llavors gravem el disc. De manera que el que es grava és exactament el que es toca. I llavors, diguéssim, que l'únic que passa és que, a part que això que es toca en directe és el que s'havia gravat, agafa tota l'energia del directe i llavors es multiplica, no? O sigui, realment el directe, jo sempre dic a la gent que hòstia, m'agrada molt la música que feu en disc, dic, hòstia, doncs vine en directe perquè en directe millor de molt, perquè hi ha tota aquesta energia de ser un grup de 18 persones, saps, que clar, que és com una bomba calòrica, no?
Sí. A més, hi ha una cosa que crec que també us fa, si més no, diferents a moltes bandes que hi ha aquí, que és que els vostres concerts no són un compendi de cançons que comencen i s'acaben, sinó que vosaltres comenceu l'espectacle, no sé, posem a les 10 i acabeu a les 12. Sempre hi ha continuïtat a l'escenari, sempre hi passa alguna cosa i no s'atura pràcticament mai. Això d'on ha sortit aquesta idea, Genís? Això em recorda més a shows d'artistes anglosaxons que no pas d'artistes d'aquí.
Sí, a mi m'agrada molt la idea d'aquesta de que el concert sigui com una mena de flux de coses que no deixin de passar, no? I en la música de ball, que al final és també una mica el que toquem nosaltres, això és un concepte molt important, perquè si tu mires, no sé, si mires els vídeos dels concerts que feia James Brown o aquesta gent, te dones una mica d'això, no? Que pujaven a l'escenari i es posen a tocar i allò no para fins que el concert no acaba. I una mica és aquesta idea, també, la de que el concert sigui com una cosa que no... sense compassió, diguéssim.
Sí, sí,
no?
Sí, sí,
plan.
Sí. Que no s'atura.
Exacte, i també és bonic perquè d'aquesta manera realment aconsegueixes generar un clima d'això, no? Si aconsegueixes posar la gent a la butxaca, realment hi ha una energia i es genera un ambient festiu molt bonic.
Teniu ja uns quants concerts confirmats a Banyoles, a Sallent, a Vic, a Cornellà de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, al Prat, a Barcelona, Perpinyà, al Vendrell i a Girona pel Festival Temporada Alta. Hi ha alguna previsió que toqueu a casa?
Sí, a la Bisbal hi tocarem segur, tard o d'hora. Ara encara no hem pogut acabar de trobar en aquesta primera recta de presentació del disc, però és una cosa que no passarà, diguéssim, per alt, no? Vull dir que som molt contents.
No hi ha disc dels Gramofon que no es toqui la Bisbal, no?
No, i segurament aniria més d'un cop, com a l'altra gira que també vam tocar dos cops, vull dir que el tenim present. El que passa és que ara, acordar la logística de dates i sempre és una mica complicat i de moment encara no hi hem pogut trobar data, però ho farem segur.
Et volia preguntar, vosaltres us moveu per tot el país, entenc. Vaja, més enllà de la Bisbal, ens agradaria veure-us també, no sé, a Sant Feliu de Guíxols, a Platja d'Aro, potser, no? Una mica més al sud.
Sí, nosaltres estem encantats d'anar allà on ens vulguin, vull dir que no és que hi hagi una política de, diguéssim, com t'ho diria, de tocar només a la Bisbal.
Ja.
Que la gent on ens vulgui, nosaltres anem encantats de la
Bisbal. Ja m'imagino. Escolta, a mi em sorprèn, quants músics sou? Perquè abans amb el Jazz Mike éreu, pot ser que fóssiu 18 i ara sou més, o ara érem, sou 18
no,
i abans
15? Abans érem 15 músics i ara són 17. Jo abans he dit 18 perquè quan parlo del grup sempre incloc la persona que fa el so.
Val.
Perquè al final és part, diguéssim, imprescindible de l'equip.
Home, amb aquest guirigall de gent, com no hi hagi un bon tècnic de so, no hi ha qui ho entengui.
Exacte, si et presentes allà sense tècnic i el tècnic que està allà fent els bolos veu allò, poder-hi bé començar a fer una espuma per la boca. I la diferència entre la gira del Jazzmaica i aquesta és que, o més que la gira entre els discos, perquè el Jazzmaica es va gravar, com dèiem, 15 músics, i durant la gira del Jazz Mike, a la meitat justament, van entrar al grup la Yolanda Sey i la Cathy Sey, sí. Que són, ara així fan de coristes de la banda, i en aquest disc sí que vam poder tenir-les en l'estudi, perquè clar, l'altre disc elles van entrar a la gira però no havien gravat, llavors vam fer com unes adaptacions, i de fet si analitzes els dos discos i els compares, jo crec que una de les coses que es nota és com està tractada tot el tema de la veu i dels coros i així, sí. Estan molt més treballats en aquest disc.
Una última qüestió encara sobre la banda. Tinc entès que en aquesta formació hi ha gent que ve de 50.000 llocs diferents de l'estat espanyol.
Sí, podria fer una llista de... Sí, tenim gent de tot arreu.
Com us ho feu? Per assajar i per fer
bueno,
bolos?
Això és una mica malabarístic. Però bueno, al final te n'ensurts. A veure, més o menys som gent que en algun moment donat va coincidir a Barcelona i ara hi ha molts, ja no hi viuen. Encara alguns sí, i llavors el que fem doncs és concentrar molt l'activitat d'assajos i així en una època en concret abans de començar la gira, saps, en plan intensiu, sí. I després es treballa molt des de la distància, diguéssim, s'assaja relativament poc, només quan són casos que s'ha de muntar un repertori nou o que s'ha de preparar alguna cosa o que si ha sortit un concert i portem molt de temps sense tocar, però com que per sort tenim una dinàmica de tocar com a mínim un o dos cops al mes. I el grup està format per gent, diguéssim, que es dedica professionalment a la música, tots 18 es dediquen només a això, vull dir que pots permetre't una mica el luxe d'assajar menys, i perquè la gent saps que ja si s'ho mira pel seu compte a casa seu, doncs, ho podrà fer, no? I tirem una mica així de veure'ns poc, treballar molt a distància i després constantment treballar també amb substituts, que és l'altra realitat amb la que hem de conviure, perquè tothom té vida... A part d'aquest grup, tothom té altres projectes i llavors, doncs, molt sovint hem de tocar amb tots els titulars, diguéssim així, però bueno, ja per això hi ha molta gent preparada en aquest país també que pot, que li envies les partitures, s'ho prepara i fa el concert, no? I això és una pràctica habitual en les big bands, vull dir que no és només en el nostre cas totes les big bands, que no... A no ser que siguis la d'en Winton Marsalis, que deu pagar molt bé els músics allà, a tots en plantilla ben macos i amb la seva corbateta.
Sí.
Els altres, doncs, tothom es veu obligat a conviure amb el tema de les substitucions.
Deies sobre la big band de Winton Marsalis, parlaves de la corbateta. Vosaltres també aneu d'uniforme.
Sí, aquesta gira també ens hem posat... hem canviat una mica el look. Abans anàvem unes camises així com pretos i ara li hem donat aquest punt així també una mica més d'orquestra. Sí que és veritat que una mica el que deies abans, en aquest disc hi ha una mica la voluntat d'agafar una mica aquest univers de les orquestres, potser portar-lo al terreny més de la música festiva, saps? Però agafar una mica l'estètica aquesta, no? Algun cop fèiem la broma de com si en Xavier Cugat anés a Kingston, no?
I
una mica en aquest sentit sí que és això. I el canvi d'actuari, doncs mira, va anar també per aquí. Hem agafat i anem amb unes armilles, anem amb corbata i anem molt arreglats.
Sí, una mica Blues Brothers.
Sí, totalment.
Genís Bou, de director musical de, i fundador, vaja, podem dir fundador, no? Perquè,
sí.
Del projecte de Gramophone All Stars Big Band, gràcies per atendre la nostra trucada. I escolta, que vagi molt bé aquest Maracasoul, que bé, jo ja l'he vist al Mercat de Música Viva de Vic en directe, el tornaré a veure a Barcelona perquè m'agrada molt, i vaja, probablement el torni a veure encara una tercera vegada. Escolta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquí i explicar tot això, i una abraçada molt forta.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Vinga, bona hora.
Adéu.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Són 3:15, anem als esports. Amb un repàs als partits que s'han disputat el cap de setmana passat en esports com el futbol i el bàsquet, en presència Baix Empordanesa. En futbol, l'equip juvenil del Palamós suma la seva quarta victòria, l'haver guanyat per 4-2 al Manresa, i en consolida la quarta plaça Pedro Ruiz.
6 jornades, 4 victòries. El debut dels juvenils palamosins a la Lliga Nacional Juvenil és impecable. En aquesta ocasió es va desfer del Club Esportiu Manresa a l'estadi municipal. Raúl Álvarez marcava els dos gols inicials al minut 22 i 30 respectivament, però el manresà Marcel Bellidor responia amb un gol al minut 31 per retallar distàncies al marcador. A la segona part, Xavier Germán marcava el tercer gol del Palamós al minut 50, i 11 minuts més tard els besempordanesos deixaven llest per sentència el maig amb el quart gol, obra d'Enric Genís. Els manresans marcaven el gol al 89. Així doncs, els juvenils tanquen la sisena jornada en quarta posició amb 12 punts. Aquest dissabte visitaran el camp del filial del Nàstic de Tarragona a les 4 de la tarda.
I en bàsquet, cara i creu, el Bisbal Bàsquet coneix per fi la victòria i ho fa a casa contra les Franqueses, 58-44, mentre que el Multiserveis Club Esportiu Palamós continua sense aixecar cap i acumula 3 derrotes.
Els bisbalencs sumen la primera victòria en 3 jornades i ja és 9è a la taula. El dissabte visitarà la pista del Cabrera, que és 10è. Serà 6:15 de la tarda. Pel que fa al Palamós, va perdre a domicili contra el Ramon Llull. Així doncs, aquesta és la tercera derrota dels baixempordanesos, que ja són a la zona de descens en 15è lloc. Els palamosins buscaran la primera victòria a casa aquest diumenge a 6:15 de la tarda contra l'Escala, que és 5è.
Doncs això és el que ha donat de si el bloc estrictament informatiu d'aquest programa, d'aquest supermatí d'avui. Hem acabat amb aquest repàs a la informació esportiva, tot i sent dimecres, però el cap de setmana ha estat una mica convuls, una mica complex, i hem considerat oportú explicar-vos-ho en un dia com avui. Són 3:15 de 9 del matí. I just després, dèiem, de tancar aquest bloc informatiu, volem recordar-vos que si voleu estar al dia de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a aquesta hora del matí el que fem és anar cap a la cultura, cap a l'agenda. Amb una agenda cultural una agenda d'activitats culturals, lúdiques i festives que ens acosta com cada dia en Pau Ponseti, i que avui comença sonant d'aquesta manera. Sona Així sona el concert per cello en la menor de Robert Schumann. I precisament parlem de Schumann, perquè un record a Schumann i a Casals, amb una jove violoncel·lista guanyadora d'una beca internacional de la Fundació Pau Casals. Pau Ponseti.
Pau Casals va encetar a Catalunya una tradició que es manté pletòrica, produir regularment excel·lents solistes de violoncel. La darrera mostra és la joveníssima Mariona Camats, la flamant guanyadora de la beca internacional que atorga la Fundació Pau Casals. Mariona Camats, aquest dimecres a 8:45 de la nit, presenta un programa amb dos noms propis, Schumann i Casals, dos compositors romàntics amb un llenguatge molt personal, profund i poètic. Un concert d'aquesta jove violoncel·lista que segur que no us deixarà indiferents.
I fins al 15 d'octubre se celebra la Setmana Cultural de Navata amb un bon programa d'activitats.
La Setmana Cultural de Navata compleix 32 anys amb un programa d'activitats per a tots els gustos i edats, ben farcit de bones propostes. Una edició amb activitats tradicionals, però també moltes novetats. Recomanem les xerrades que es realitzaran al llarg d'aquests dies, la mostra de cuina lliure, multicultural i solidària, el concurs de dibuix, el concurs de fotografia, la cantada d'havaneres i, sobretot, la cinquena edició de l'Ecofira, una fira amb productes de proximitat i amb la presència de la marca Denominació d'Origen Empordà.
I Forallac, que torna a encetar una nova temporada de La Carbonera.
Com ja és tradició des de fa 25 anys, el 12 d'octubre s'encendrà La Carbonera de Forallac. Com sempre, però, per fer-ho abans s'ha de preparar durant els dissabtes abans de l'encesa. Una activitat tradicional que s'ha convertit en una festa per tots aquells que s'hi vulguin apropar. Aquesta edició d'aniversari porta un programa molt especial. Un programa ple d'activitats com visites comentades a la carbonera i a la rajoleria, però també cada dissabte hi haurà el procés d'empilar i elaborar la carbonera, el procés d'embalumar i, finalment, l'encesa. A més, també hi ha la presentació del documental Caliu Humà, realitzat per Antoni Martí.
Doncs aquestes són les activitats més destacades que podeu fer en l'àmbit cultural, lúdic i festiu a casa nostra un dia com avui, que és dimecres 4 d'octubre. I precisament un 4 d'octubre es registrava el primer cas d'àntrax als Estats Units. Marc Clapés.
L'any 2001, Bob Stevens, fotògraf del diari The Sun, va rebre una carta a American Media que contenia àntrax. A causa de la seva inhalació, el dia següent perdria la vida. Va ser el primer dels 5 casos que es van produir. L'FBI va culpar dels atacs a un científic d'un laboratori d'investigació biològica de Maryland, Bruce Irwins, que pel que sembla tenia un historial de malalties mentals i que va suïcidar-se el 2008 abans que els investigadors poguessin presentar càrrecs.
I també tal dia com avui, el Parc Nacional de Solofelo va ser enterrat el cadàver del negre de Banyoles.
I va passar fa 10 anys, quan va ser repatriat a Botswana el cadàver embalsamat d'aquest cap d'una tribu. El seu cos va ser dissecat l'any 1830 i el 1916 va ser adquirit pel Museu d'Arder de Banyoles, on va estar exposat fins l'any 2000, quan després de mesos de polèmica es va ser enviat al Museu Nacional d'Antropologia de Madrid, on els seus ulls, pèl, òrgans i fins i tot els seus genitals van ser extrets. El crani i la resta d'ossos van ser enviats en un taüt a Botswana el 2007 i, finalment, el dia 4 d'octubre va ser enterrat amb honors reservats fins al moment només als herois nacionals.
I també un dia 4 d'octubre va morir la Janis Joplin.
Va perdre la vida als 27 anys, un 4 d'octubre de 1970, a causa dels seus problemes amb la droga. Tot i això, les causes de la seva mort avui dia encara desperten tot tipus d'hipòtesis. Va ser un símbol femení durant els anys 60 i la primera dona a ser considerada una gran estrella de rock. En el seu testament, Joplin va deixar $2,500 per realitzar una festa en el seu honor en cas que perdés la vida. Hi van assistir 200 persones i va tenir lloc al Lion's Share de San Anselm, Califòrnia. Entre les moltes coses que es van poder menjar i beure, destaquem el brownie de hashish. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. When I was feeling near as faded as my jeans, Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she'll wipe her slap
that drive a new. Freedom is just another word for nothing left to lose. For me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mines to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold world.
Doncs amb la veu de Janis Joplin, que moria tal dia com avui, un 4 d'octubre, hem decidit posar-li punt i final al supermatí, al supermatí d'avui. Tanquem un programa en el que hem parlat, per exemple, amb el líder dels Gramophone All-Stars, Genís Bou, que ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que desitja que aquest nou disc de la seva banda, el disc Maraca Soul, busca consolidar el projecte de la formació Gramophone All-Stars, Dani.
També ha dit que senten que la seva música en directe millora molt respecte dels discos. Defensa que els seus concerts han de ser una continuïtat i que no s'han d'aturar mai.
Si tu mires, no sé, si mires els vídeos dels concerts que feia James Brown o aquesta gent, que dones una mica d'això, no? Que pujaven a l'escenari i es posen a tocar i allò no para fins que el concert no acaba. I una mica és aquesta idea, també. Més és bonic perquè d'aquesta manera realment aconsegueixes generar un clima de... d'això, no? Si aconsegueixes posar la gent a la butxaca, realment hi ha una energia i es genera un ambient festiu molt bonic.
Els bisbalencs de Gramophone All Stars Big Band són en plena gira de presentació del seu nou disc, el Maraca Soul. Aquest treball arriba després de l'aclamat Jazz Mike el 2014, que els va permetre fer una seixantena de concerts arreu del país.
També us hem explicat, i no marxant de la Bisbal, us hem explicat que milers de persones es van manifestar ahir a la capital de la comarca com a mostra de rebuig a la violència policial del passat diumenge, un recorregut pels col·legis electorals i amb una gran pancarta a mans dels bombers amb el lema «Violència és igual a impotència».
Al matí va haver-hi concentracions de protesta a altres poblacions, com ara Palafrugell, Torroella o Sant Feliu de Guíxols, entre altres. Al Baix Empordà, un altre dels punts més emotius ha estat la Tallada, que diumenge va patir les càrregues de la Guàrdia Civil.
I en la jornada d'aturada general d'aquest dimarts, al Baix Empordà, els activistes van tallar les principals vies de comunicació, la C31 a Palamós, les rotondes de Volpellac, Pals i Corçà, o el pont de Torroella i la carretera de Santa Cristina han estat algun dels punts de mobilització.
La regidora del Partit Popular a Palamós, Vanessa Mañic, deixa el partit de resultes de l'actuació policial de diumenge. Mañic diu a Ràdio Capital que no pot defensar la violència que va haver-hi contra les persones que volien votar.
I les policies locals del Baix Empordà, que també condemnen les càrregues de la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil als col·legis electorals, han expressat la condemna a través de l'Associació de Caps de Policia Local dels Municipis de les Comarques Gironines.
La Comissió d'Urbanisme de Girona decideix demà si es farà l'estació d'autobusos de la Bisbal. A l'últim ple de l'Ajuntament es van haver de modificar alguns requeriments relacionats amb l'abast dels terrenys, els convenis de cessió o la regulació i els paràmetres urbanístics. La comissió li podria donar llum verda.
I també us hem d'explicar una última hora que hem rebut fa escassos minuts. La CUP informa a través del seu Twitter, diguem-ne nacional, informa que Verges s'han llevat amb molts cotxes amb totes les rodes punxades a la zona d'aparcament públic. Diu la CUP, indignació cap a la violència de persecució que no s'atura, tot el suport cap a les persones afectades per aquest atac deliberat. I també hem conegut fa poca estona que el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i els senyors Jordi Sánchez i Cuixart, presidents d'Òmnium de l'ANC i d'Òmnium Cultural, respectivament, han estat citats a declarar com a investigats per un delicte de sedició pel 20S. L'Audiència Nacional, el dèiem, els ha citat tots tres per aquest presumpte delicte de sedició. La citació fa referència a les concentracions que hi va haver el 20 de setembre arran de les entrades a diverses seus del govern, aquelles detencions ja mítiques que es van produir en aquell dia. Hi ha un minut gairebé perquè siguin les 9 del matí. Fem un últim repàs per la previsió del temps. Martí Seguer.
La jornada comença amb cel mig ennuvolat. A mesura que avanci el dia s'aniran trencant aquestes nuvolades i les temperatures es mouran entre els 18 i els 22 graus. Dijous, temperatura més alta i domini de l'ambient assolellat.
No cal dir que us informarem a través del nostre web de tot allò que vagi passant que al llarg del dia a tot el Baix Empordà. Dani, que vagi bé.
Vinga, adéu, fins demà.
Ens escoltem demà. Dèiem, us informarem de tot el que passi puntualment a través del portal de notícies radiocapital.cat. I abans de tancar el programa, volem donar les gràcies a tot l'equip que el fa possible. En Dani Cortés, en David Parreño, en Toni Iselles, la Sílvia Pedret, en Josep Lluís Vidal, l'Alba Lejide, l'Eugènia Güell, en Gerard Tascaig, en Pedro Ruiz, en Marc Clapés, en Pau Ponseti i en Juli Pedrero, que s'encarrega dels resums. I tornarem, com sempre, demà a partir de les 8. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimecres. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.